Els maquinistes incompleixen els serveis mínims de la vaga i provoquen un nou matí caòtic a Rodalies. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El primer dels tres dies de vaga ferroviària ha començat amb l'incompliment dels serveis mínims a Rodalies i a regionals, Natàlia Ramon.
Aquest matí molts trens no han passat i tant Renfe com el govern acusen els sindicats, que en canvi ho minimitzen. A les andanes, les cancel·lacions s'han imposat a primera hora i han derivat després en retards generalitzats.
Més detalls des de l'estació de Sants a Barcelona, Joan Garcia.
Ara hi ha molt poca activitat. Passen trens amb comptagotes i a les andanes usuaris entre resignats i desesperats perquè el tren els pot trigar més d'una hora a arribar. Renfe afirma que només s'han complert els serveis mínims a Catalunya en un 42%. El dia ja ha començat amb menys trens dels previstos i amb el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, al matí de Catalunya Ràdio, que instava la companyia a actuar per pal·liar una nova jornada negra.
El que sí que pot fer l'administració és que fins a aquest 66% que s'ha de fer, que és l'equilibri entre els dos drets, doncs es pugui arribar al màxim. Aquesta és la instrucció que s'ha donat des de la Generalitat.
I pot obrir expedient?
Evidentment, evidentment.
Aquesta vegada trens és la notícia del dia, però comparteix protagonisme amb la ressaca de les eleccions autonòmiques ahir a l'Aragó.
El PP, tot i guanyar els comicis, paeix una mala nit que deixa el president sortint Jorge Azcón en mans de Vox, el gran vencedor que ha doblat els resultats i que ja ha demanat d'entrar a formar part del govern. El PSOE, ensorrat, entoma una nova patacada.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, Vox és el gran vencedor i ja ha reclamat al PP conselleries de pes si els populars volen governar a l'Aragó. El PP insisteix en llegir les eleccions com un correctiu a Pedro Sánchez, mentre els socialistes minimitzen els pitjors resultats de la seva història i culpen el PP d'haver alimentat a Vox.
Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica como los gremlins con el señor Feijóo.
Es evidente que no somos lo mismo. Pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros.
Feijóo, molt crític avui amb Vox, els advertia que si bloquegen la governabilitat, la ciutadania els castigarà.
A tot això, avui tenim imputats dos exdirectors de la Guàrdia Civil per l'espionatge a l'independentisme amb el programari Pegasus. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Es tracta de Félix Vicente Anzón, director de la Guàrdia Civil, entre el 2018 i el 2020 i actualment magistrat del Tribunal Suprem, així com de la seva successora fins al 2023 a la Guàrdia Civil, Maria Gámez. La jutge també cita com a investigats els responsables israelians dels programes espies i l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, que amb aquesta ja serà la cinquena compareixença als jutjats barcelonins pel cas Pegasus.
I al País Valencià, la declaració dels escortes de Carlos Mazón confirma els punts clau del periple que va fer l'expresident valencià la tarda de la Dana.
Que va anar a dinar al Ventorro sense el seu equip de seguretat, per això, tot i ser estrany, no era el primer cop que passava i que Mazón va tornar al Palau quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre.
Catarroja, Alba Barbosa.
Carlos Mazón arriba sol i a peu al Palau de la Generalitat, segons els escortes que ja l'esperaven allà. L'expresident valencià els va demanar que se retiressin quan van arribar al restaurant. Els agents de seguretat han confirmat a la jutge que no van sentir que Carlos Mazón fes cap comentari aquella tarda sobre les inundacions.
I en temps de cultura repassarem la gala dels Premis Gaudí ahir a la nit. Marc Garriga.
Va ser la gala de Cirat, gran triomfadora, amb 8 premis, com el de millor pel·lícula en llengua no catalana i amb Oliver Lache absent prioritzat en la campanya dels Oscars. També celebren avui els seus 3 guardons respectius: Judit Colell per Frontera, inclòs el de millor pel·lícula, i Eva Libertat per Sorda, sorprenent millor directora. I la gala va ser eterna, com sempre, sense ritme inconexa, però molt reivindicativa.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Comença oficialment el procés electoral que acabarà amb les eleccions del Barça.
Aquest matí han dimitit Joan Laporta i la majoria dels directius. A partir d'ara, el president en funcions del Club Blaugrana serà Rafa Juste. Les eleccions són el 15 de març i el més important els pròxims dies serà saber quins precandidats aconseguiran recollir una mica més de 2.300 firmes, les necessàries, per convertir-se en candidat. Repassarem al Catalunya Migdia com queda tot el panorama electoral blaugrana. I aquesta nit l'Espanyol té partit de Lliga, juga al camp del Villarreal a les 9 i des de 3 quarts de 9 podreu seguir aquest partit del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs destaquem algunes incidències. Es fan talls intermitents a l'enllaç de la P7 i la 2 al Papiol, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle. Per un accident hi ha uns 4 quilòmetres de retenció a la C-17 a Tona, cap a Vic. Trànsit ens informa que es talla un carril per una topada entre 3 vehicles i cap a Barcelona, un autocar avariat a la C-33 a Montcada i la que ha generat més retenció durant tot el matí, ara només amb intensitat, un carril tallat per obres a la 2 a Sant Joan d'Espí.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Com comencem la setmana?
Doncs mira, de moment molt tranquil·la, està fent sol a molts indrets, amb alguns intervals de núvols. Al vespre sí que passa en front, que pot portar algun ruixat a comarques de Lleida, a Tarragona passarà ràpid, però demà quedaran pluges bastant continuades a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. Parlo de pluja perquè la cota de neu pujarà fins als 2.000 metres demà, i demà a la tarda si queda algun ruixat seria de 2.400-2.500 metres. Demà a la nit novament arribaria un altre front, i mentrestant parlem també d'aires de primavera, perquè demà la temperatura puja i bastant. Puja la cota de neu, però també la temperatura en superfície, i podrien tenir xifres màximes, per posar alguns exemples, doncs de 20 a Lleida, 21 a Barcelona, 19-20 a Girona, o també a Tarragona uns 20-21, i Tortosa, de les més altes, demà podrien tocar els 24 graus. Aquesta sensació de primavera s'acabaria més aviat a finals de setmana, quan novament l'hivern, doncs diria, encara estic aquí.
Molt bé, doncs gaudirem d'aquesta setmana de primavera, tot esperant que torni l'hivern. Enric, molt gràcies, bé. Bon dia.
D'ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Matí marcat per les cancel·lacions i els retards generalitzats a rodalies i a regionals en el primer dia de vaga al sector ferroviari. Unes incidències que Renfe i el govern atribueixen a l'incompliment dels serveis mínims d'aquesta aturada que ha començat avui i que en principi ha de durar fins dimecres. Els sindicats defensen que sí que es compleixen els serveis mínims i que, si hi ha hagut algunes cancel·lacions, han estat anecdòtiques. Els usuaris, però, s'han trobat un dia més amb complicacions després de setmanes amb problemes de talls de circulació i amb limitacions de velocitat. També n'hi ha hagut en els serveis d'alta velocitat i en el transport de mercaderies també afectats per la vaga. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Òscar.
Ara mateix, a aquesta hora, quin és l'ambient aquí?
Molt poca activitat, som a la Davall fins a les 5 de la tarda. Els mínims són del 33%, això vol dir un tren cada hora a totes les línies de rodalies i a regionals alguna circulació esporàdica. El dia ja ha començat malament, comparat amb altres dies de vaga que hem seguit. Avui hem vist molt poques circulacions i molts retards. I ara, dada de fa poca estona, Renfe afirma que només s'han complert els serveis mínims a Catalunya en un 42%. A les andanes, els usuaris s'ho prenen un dia més amb resignació.
Ponían ahí que vendría a las 7:28, pero ahora se ve que lo han cambiado una hora más.
Ahora hem d'esperar, paciència, no hi ha res més a fer.
Pues ya vamos para 40 minutos casi, ¿eh? Que no m'afecta muchísimo a trabajar.
Des dels sindicats han minimitzat l'afectació dels serveis mínims, qualificant-ho d'anecdòtic. Des de l'UGT es posa l'accent que aquesta vaga ha de servir per assegurar via ordre ministerial que tot el que està pressupostat s'executi i que una figura externa a les empreses subcontractades revisi la feina. Francisco Cárdenas, de l'UGT.
Nosotros hay una cosa que nos quejamos infinitamente, que es que no tengamos la figura de la persona que supervisa las obras que se hacen en esta empresa. Es una persona de la propia contrata que supervisa la propia contrata. Por lo tanto, pues pasa lo que pasa. Y también el mantenimiento de trenes. Claro, todas esas cosas tenía que ser interno de la propia empresa para que funcionase. Sin embargo, está todo pues, literalmente externalizado y en manos de contratas y subcontratas.
Més d'un centenar de treballadors de diversos sindicats s'han concentrat a l'estació de Sants. A l'alta velocitat també s'han incomplert els mínims, s'han suprimit trens AVE, Irio i Avant i hi ha hagut retards de més de dues hores.
Doncs davant de l'incompliment dels serveis mínims als trens, a primera hora del matí el govern ha demanat a Renfe que suplís tots els trajectes obligats per llei que no s'estaven fent i que ho fes amb autocars. Vist ara, però, amb el pas de les hores, no se n'ha posat ni un de moment, Sara Riera.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensava que Renfe ha de garantir el dret a la mobilitat.
Demanem que es compleixin els serveis mínims. En aquests moments no s'estan complint i, de fet, hem donat instrucció a Renfe que els plans alternatius de transport que estiguin en talls, en trams, on els maquinistes no s'estiguin presentant i tinguin serveis mínims, es prestin.
El govern reserva ara l'opció d'obrir un expedient a Renfe, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Pere Macias. El comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies ha comentat també que les coses no podran anar gaire millor fins a l'abril, perquè la feina de reparació que s'ha de fer a la xarxa és ingent.
Aquests 130 punts requereixen, en algun cas, que les línies estiguin tallades. De fet, encara n'hi ha alguna que no està oberta a la circulació de tràfic de viatgers. I, en segon lloc, totes les línies obertes, hi ha moltes limitacions temporals de velocitat.
Aquesta, però, és una vaga a nivell estatal i ara a Madrid hi ha nova reunió en marxa entre el Ministeri de Transports i els sindicats convocants a la vaga. És la quarta trobada que mantenen, la primera, però amb l'aturada ja en marxa. Anem cap allà a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Representants de CEMAF, Comissions i UGT estan tancats al Ministeri des de les 11 per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga fixada per avui, però també per demà i dimecres de manera ininterrompuda amb aturades de 24 hores. Avui no hi és el ministre Òscar Puente, que torna de visita oficial a Riad, el mateix Puente, però va intentar-ho en persona amb tres reunions la setmana passada sense èxit. Des de Comissions Obreres, el secretari general, Unai Sordo, defensa la mobilització i espera gestos per part del Ministeri.
Y veremos qué ocurre en los próximos días, ¿no? Pero nuestra intención, evidentemente, no es contribuir al deterioro de la imagen del sistema ferroviario en España, que sigue siendo la forma más segura de viajar. No es esa nuestra intención, todo lo contrario, pero en este momento creemos que toca la movilización y la huelga.
La vaga afecta els serveis d'alta velocitat des de Madrid fins a tot l'Estat, amb serveis mínims del 73%. A la línia Barcelona i Figueres s'han cancel·lat diversos serveis i companyies com Irio ens informen que han hagut fins i tot d'anul·lar dos serveis que estaven previstos i havien de sortir perquè no s'han presentat els maquinistes que estaven de serveis mínims.
Deixem aquesta vaga ferroviària i tornarem a la segona hora del Catalunya migdia. Mentrestant, el Partit Popular assaboreix l'agradolça victòria ahir a l'Aragó i pressiona Vox per arribar a un acord que els permeti tornar a governar plegats. El PP insisteix a vendre els resultats d'ahir com un clar revés a Pedro Sánchez, però les eleccions evidencien que en realitat els populars estan encara més lligats que mai a l'extrema dreta, que ahir va doblar la presentació a l'Aragó. I també obligats a entendre-s'hi. Per això, Alberto Núñez Feijó acaba de demanar als d'Abascal que no bloquegin la governabilitat a l'Aragó. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. El PP, embarrancat amb l'estratègia d'anar a eleccions anticipades, ha tocat sostre i n'ha sortit un Vox més fort que mai. Per això s'han encès les alarmes a Gènova i Feijó, avui més crític que mai en Vox, els ha posat els punts sobre les is, ho pagaran, els ha dit, si frustren la composició del govern.
Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Los españoles tomarán buena nota. Y no sea que igual que han castigado a un mal gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar.
El PP hi ha qui reconeix que ells mateixos han alimentat l'extrema dreta amb una campanya en clau estatal i Jorge Azcón, que tot i guanyar ha perdut dos diputats, ha admès sense matisos que no és la victòria que esperava.
El resultado es redondo, evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no?
Hi ha nervis al PP per les eleccions que venen el mes que ve a Castella i Lleó amb aquest Vox disparat que ja reclama als populars a l'Aragó que li donin conselleries i vicepresidències de pes si volen governar.
I a l'altra banda, el PSOE, que tanca files amb la seva candidata a l'Aragó, l'exministra Pilar Alegría, i culpa al PP d'aquests bons resultats de Vox, oi, Paula?
Sí, el PSOE es desfà amb 5 diputats menys i a 10 punts del PP han igualat el pitjor resultat de la història dels socialistes a l'Aragó. Tot i això, la direcció del PSOE minimitza la derrota, posen el focus en el fet que Feijó no se n'ha sortit i el culpen directament de l'ascens de Vox. Montse Mínguez.
Feijó se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Feijó pone el escenario, Feijó paga las facturas y el que está brindando con escaños es el señor Abascal. Yo a eso le llamaría que Feijó es el pagafantas del Vox.
Ha fracassat l'operació de Pedro Sánchez d'enviar ministres de candidats i, a més, ha quedat un mal escenari a l'esquerra del PSOE, desfeta de Sumar i, encara més de Podem, només resisteix la Xunta Aragonesista, que ha doblat el resultat.
Per cert, sobre això de l'esquerra del PSOE i a nivell espanyol, la direcció d'Esquerra Republicana ha tornat a descartar taxativament la proposta del seu propi cap de files al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, d'articular una candidatura unitària que aglutini tot l'espectre polític a l'esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals. Malgrat rebutjar-ho, però, el partit d'Oriol Junqueras ha assegurat que Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés si Rufián ho vol. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Després dels resultats electorals d'ahir a l'Aragó, Rufián ha tornat a defensar avui la necessitat d'articular un front d'esquerres a nivell estatal per fer front a la dreta i a l'extrema dreta. La direcció d'Esquerra no ho comparteix i la secretària general del partit, Elisenda Alemany, ha insistit que els republicans no faran coalició amb cap altre partit a les eleccions espanyoles.
Em sembla fantàstic aquest debat intel·lectual i alhora li dic que l'estratègia d'Esquerra Republicana és claríssima, compartida, estem aquí per guanyar sobirania per a Catalunya pas a pas i per construir un projecte de Catalunya i per a Catalunya.
La número 2 d'Esquerra ha tret ferro als moviments de Rufián i, lluny de desautoritzar-lo, ha confirmat que, si ell vol, tornarà a ser el candidat.
Si ell vol ser candidat, ho serà i té totes les ganes.
A la direcció d'Esquerra la tranquil·litza que partits com Bildu o Sumar ja s'hagin afanyat a tancar la porta a una possible candidatura unitària, però des dels comuns el seu portaveu, Gerardo Pisarello, no ho ha rebutjat del tot.
La proposta de Gabriel Rufián sembla que és una proposta més individual seva. És encomiable que el tingui aquesta vocació, però això s'ha de poder parlar de manera discreta entre les diferents organitzacions. Nosaltres portem molt de temps reunint-nos amb totes les forces d'esquerra amb les que ens volem entendre.
La proposta de Rufián no és nova, ja fa mesos que la defensa, però aquest cap de setmana s'ha intensificat amb l'anunci que a partir de la setmana que ve farà diferents xerrades amb potencials socis com Més Madrid o Bildu.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hivern? S'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelén fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu. Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Hisense, Whirlpool, Fagor, WMF, Remington i moltes més.
Emporten nevera, rentadores, petits electrodomèstics.
A més, amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 11 de febrer, Smart Days al Corte Inglés, la compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gené 76, el duet Borja Penalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Després de trencar el somni de l'Albacete, el Barça ja és a la semifinal. El rei de copes fa camí per mantenir el seu regnat. Semifinal de Copa, partit d'anada. Atlètic de Madrid, Barça. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts d'un quart de 3. La justícia ha imputat per primera vegada dos exdirectors de la Guàrdia Civil per l'espionatge a independentistes amb el programari Pegasus. I torna també a imputar l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban. Un dels investigats és actualment magistrat del Tribunal Suprem. Per tant, l'interrogatori es podria demorar perquè l'haurà de fer un altre tribunal. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Es tracta de Félix Vicente Azón i de la seva successora al capdavant de la Guàrdia Civil, Maria Gámez. La jutja per primera vegada també imputa, és a dir, cita com investigats, els directors de Candiru, que seria un dels programes que infectava i espiava els arxius i els mòbils dels 5 empresaris carallans. Joan Arús, president de Sentinel Alliance i portaveu dels afectats, llegeix la resolució judicial en clau positiva.
El nostre cas ha posat al descobert una cadena criminal que operava amb total impunitat. Càrrecs públics ordenant la vigilància, diverses empreses israelianes subministrant les ciberarmes i tot operant amb total opacitat i impunitat.
Els 5 empresaris són desenvolupadors de codi obert i treballaven perquè es pogués fer una votació digital anònima i amb identitat digital sobirana. Unes raons per les quals, afirmen en la querella, l'estat espanyol els va espiar perquè suposaven una amenaça nacional.
Per cert, que avui també hem sabut que diverses entitats han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra la decisió de l'Audiència de Girona d'arxivar la causa contra un agent de la policia infiltrada en moviments independentistes. L'agent va mantenir durant 2 anys una relació sentimental amb un activista de Girona. El cas es recull al documental Infiltrats del programa 30 Minuts de TV3. I l'economia catalana va créixer un 2,7% l'any passat, segons l'estimació avançada que ha publicat avui l'IDESCAT. Això són 9 dècimes menys que l'any 2024. Tot i aquesta desacceleració, el PIB de Catalunya continua anant gairebé en paral·lel al nivell de riquesa que genera Espanya, que ara té un PIB del 2,8, i es manté força per sobre encara de la majoria dels estats de la Unió Europea. Supera amb escreix els creixements de les economies d'Alemanya, de França o d'Itàlia. Aquest any passat, tots els sectors han tingut resultats positius, especialment la construcció i l'agricultura. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. La jutge que investiga la dana del País Valencià ha escoltat avui els escortes que acompanyaven Carlos Mazón aquell dia. No hi ha hagut contradiccions en les seves declaracions. Han afirmat que l'expresident valencià els va demanar que el deixessin sol quan va arribar el Ventorro. També que va arribar 10 minuts abans de les 8 del vespre a la Generalitat i van marxar poc després cap al Secopi, des d'on es coordinava l'emergència. Avui també s'ha sabut que la comissió de la dana, al Parlament Valencià, ha citat les víctimes a compareixer els dies 23 i 24 de febrer. Anem a Catarroja, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia, ha acabat ara la declaració dels 3 escortes que estaven de servei la tarda de la dana i han afirmat a la jutge que l'expresident valencià va arribar al Palau de la Generalitat sol i a peu 10 minuts abans de les 8 del vespre. Carlos Mazón els diu, ara baixo i marxem, i surten llavors cap al Secopi sobre les 8. No senten que l'expresident fes cap comentari sobre les inundacions perquè van en cotxes diferents. L'equip de seguretat va acompanyar Mazón al Ventorro, però l'expresident els va demanar que es retiressin abans d'entrar al restaurant. Una ordre que, segons els escortes, els va estranyar, però que no era la primera vegada que els ho requeria. Ximo Esteve, advocat de l'acusació particular.
I ell va dir que no feia falta. Automàticament els escoltes criden al seu subinspector i el seu subinspector diu, pues, aneu-vos-en a dinar quan tingueu ganat.
La jutge de Catarroja, que investiga les 230 morts de la Barrancada, havia citat aquests 3 testimonis per poder afinar la informació que tenia Mazón aquella tarda i quin paper va tenir en la presa de decisions. Carlos Mazón ha dimitit, però manté l'acte de diputat i l'aforament, i per tant la jutge no el pot investigar.
I creix l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys. Més d'un 8% en fa un ús problemàtic. La xifra cau per sota del 2% en el cas de les noies. Són dades de l'última enquesta sobre comportaments addictius del Ministeri de Sanitat, que també apunta que l'addicció dels adolescents a les xarxes socials i al porno cau lleugerament. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Què tal, bon dia? Un de cada 4 estudiants de secundària diu que ha jugat a jocs d'atzar en l'últim any. Una xifra que va en augment des del final de la pandèmia, igual que la dels que fan un ús problemàtic, el que interfereix la vida diària i genera malestar. Han passat del 5 al 8,4% en el cas dels nois, mentre que entre les noies baixa lleugerament del 2 al 1,4%. L'estudi mostra
mostra que jocs online com loteries, ruletes o bingos, però també apostes esportives, són les que més generen addicció entre els joves al davant de jocs presencials com les màquines escurabutxaques. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
Sí que creo que la dinámica es diferente en el ámbito del juego online, en el que las cifras que tenemos son peores que las que teníamos en el año 2019 y en el que además parece que la capacidad para la atracción de desembolsos importantes de dinero es mayor porque la facilidad del clic es mucho más sencilla, ¿no?
Les enquestes que s'han fet en més de 800 instituts de tot l'estat sí que mostren una reducció important en l'ús problemàtic d'internet i les xarxes socials, sobretot en el cas de les noies, i dels videojocs en el cas dels nois, que també declaren que consumeixen menys porno. Estos indicadors van tocar sostre l'any 2021 amb la pandèmia recent i ara apunten des del Ministeri de Sanitat caldrà esperar si la tendència a la baixa es confirma.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Menys d'un minut de publicitat i la informació internacional.
Catalunya migdia.
Si vols que la teva empresa creixi, és clau trobar bones condicions. T'explico un cas real. L'empresa Bazzi, que es dedica a la fabricació de dispositius de control de maquinària agrícola industrial, ha construït una nova nau a Torrefarrera. Ho ha fet gràcies al préstec Eurocrèdit de l'Institut Català de Finances. És un préstec de fins a 10 milions d'euros a 15 anys, a partir de l'Euribor més el 0,25%. L'Eurocrèdit està cofinançat per la Unió Europea. En tens més informació i tots els detalls a icf.com.
Catalunya migdia. Aquí a 4 minuts seran 2:15. L'informe de la Conferència de Seguretat de Múnich, que comença divendres, alerta d'un món en descomposició i acusa Donald Trump de trepitjar algunes de les normes més bàsiques del sistema creat després de la Segona Guerra Mundial, Sergi Roca.
Entre aquestes normes hi ha el respecte per la integritat territorial i la prohibició explícita de l'ús de la força contra altres estats. A la portada de l'informe, titulat En destrucció, s'hi veu un elefant amb algunes taques o peces al cos que representen llocs com Groenlàndia, Venezuela o el símbol de l'OTAN. El president de la conferència, Wolfgang Ischinger, celebra en tot cas que a les reunions de Múnich hi hagi una important representació dels Estats Units, començant pel secretari d'Estat Marco Rubio.
Per mi, les relacions transatlàntiques actualment passen per una crisi important de confiança i credibilitat. Per això és particularment gratificant que la part americana estigui mostrant un interès tan gran per Múnich.
L'any passat, la presència del vicepresident nord-americà va ser molt disruptiva, amb un discurs de J.D. Vance criticant la decadència d'Europa i lloant l'extrema dreta europea. L'informe de la Conferència de Seguretat de Múnich, publicat avui, inclou una enquesta segons la qual la majoria dels ciutadans de les grans economies del planeta creuen que les polítiques de Trump no són bones per al món.
I a Hong Kong, cop a la llibertat d'expressió. L'exmagnat Jimmy Lai, figura clau en la lluita democràtica a l'excolònia, ha estat condemnat a 20 anys de presó, la pena més dura aplicada fins ara amb la nova llei. Se'l considera culpable d'impulsar una publicació sediciosa i de col·laborar amb governs estrangers. Precisament, molts governs occidentals, com ara la Unió Europea, el Regne Unit o els Estats Units, en demanen l'alliberament. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Moltes veus en la comunitat internacional i grups pro drets humans consideren que 20 anys de presó no és només una pena dura per a Jimmy Lai, sinó també un clar missatge d'advertiment per a tothom que gosi desafiar el poder de les autoritats de la Xina i de Hong Kong, dos delictes de conspiració amb forces estrangeres sota la Llei de Seguretat Nacional imposada per Pequín per acabar amb les protestes prodemocràtiques del 2019 i un delicte de publicació de material sediciós sota legislació de l'era colonial encara vigent. Lai era el fundador i editor del popular i ara ja extint diari prodemòcrata Apple Daily. Té 78 anys i una salut fràgil. Podia haver estat condemnat a cadena perpètua, però en tot cas no sortirà de la presó fins als 96 anys. Potser als 90 si se li apliquen tots els beneficis possibles per bona conducta. Sentim Jody Ginsberg de l'organització independent Comitè per a la Protecció dels Periodistes en declaracions des de Nova York.
L'únic delicte de Jimmy Lai és defensar els drets bàsics i universals, inclòs el dret a la llibertat d'expressió. I ha estat castigat per això. Té 78 anys i una condemna de 20 anys. És en realitat una condemna de mort.
Mateix argument per part de Human Rights Watch i de nombrosos governs. La Xina i Hong Kong mantenen que la pena és adequada.
El cas Epstein es continua cobrant víctimes polítiques al Regne Unit i posen més pressió sobre el primer ministre, Keir Starmer. L'últim que ha deixat el càrrec ha estat el seu cap de comunicació, Tim Allen, que portava només 5 mesos al càrrec. Una marxa que se suma a la del cap de gabinet i mà dreta de Starmer. Vicent Mifsud, bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi ha al darrere de totes aquestes dimissions?
Es tracta de dirimir qui té la responsabilitat del nomenament de l'exministre Peter Mandelson com a ambaixador a Washington, ara que s'investiga aquesta persona per filtrar informació reservada del govern al milionari i pedòfil nord-americà. El cap de gabinet de Starmer, Morgan McSweeney, ha fet de tallafoc i ha assumit la responsabilitat d'haver aconsellat Mandelson per al càrrec. Hores després, però, ha marxat el cap de comunicació del primer ministre, que continua molt pressionat. De fet, Starmer reuneix aquesta tarda els seus diputats per intentar obtenir suport i tallar la crisi. Dimissions també s'han produït per este cas a Noruega, on s'investiga antics càrrecs del Ministeri d'Afers Estrangers. De moment ha deixat el càrrec l'ambaixador a l'Iraq i Jordània. I tot això quan als Estats Units compareix avui al Congrés l'excompanya sentimental del pederasta, Ghislaine Maxwell. Maxwell compleix actualment una condemna de 20 anys de presó per complicitat amb Epstein.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, encara en informació internacional, 53 morts, entre ells dos nadons, en un naufragi davant les costes de Líbia. Les víctimes eren migrants de països subsaharians que intentaven arribar a Europa.
L'embarcació en què viatjaven ha volcat i només han pogut ser rescatats amb vida dues dones nigerianes. Una d'elles era la mare dels dos nadons. Segons l'Organització per a les Migracions, depenent de les Nacions Unides, aquest naufragi eleva 484 el nombre de persones migrants mortes al mar Mediterrani Central en el que portem del 2026. En tot l'any passat, aquesta organització va comptabilitzar uns 1.300 morts o desapareguts a la mateixa ruta.
Més de 5.700 pacients van morir en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil, segons una investigació de Memòria Democràtica. La gran majoria d'aquestes morts silenciades estan relacionades amb la desnutrició. Ara, un grup de famílies han creat el projecte Besnets per la Dignitat, per obtenir més informació i per saber on estan enterrats. Tarragona, Ricard Boigas.
A Sant Boi van morir més de 3.000 persones, més de 700 a Sant Andreu, 600 a Salt i prop de 500 a Reus. El director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret, va ser el primer a descobrir l'elevada xifra de morts al psiquiàtric.
Us vaig quedar una mica glaçat quan comences a moure les paperetes de defunció del psiquiàtric. I clar, les causes de la mort, ràpidament impactava veure que la quantitat de gent a la qual constava el concepte de desnutrició.
L'historiador Marcos Robles és l'investigador que ha recompilat les dades a través de les defuncions del registre civil adscrites a les adreces dels psiquiàtrics.
És probable que no hi hagi cap altre col·lectiu que pugui tenir una situació com aquesta i que no sigui pública i que no se sàpiga. Llavors, no havia mirat ningú.
El tarragoní Francesc Martínez és un dels impulsors de Besnets per la Dignitat. Ha localitzat el seu besavi, Josep, a Sant Boi. Apunta que són morts silenciades perquè tothom va mirar cap a una altra banda.
La societat en general va abandonar una mica o va deixar com a la cua de totes aquestes persones, no?
El col·lectiu ja compta amb una quarantena de famílies que volen saber on estan enterrats els seus familiars.
Les 400 persones que formen part de l'assentament més gran de Barcelona es preparen per ser desallotjades demà al matí per motius de salubritat. Ocupen amb tendes de campanya el carrer número 2 de la Zona Franca des de fa gairebé un any. Els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona fa mesos que els fan un seguiment. Unitat Mòbil, Miquel Jarque, amb Dani Batxiller, bon dia.
Bon dia. El perfil d'aquestes persones és força heterogeni. La majoria són homes, n'hi ha d'origen llatinoamericà, subsaharià, marroquins i algerians. Entre l'arbrat, amb uns cortills, delimiten les parcel·les, mantenen l'entorn net. L'Ibrahim ja està amb uns amics des de fa 9 mesos. Està molt amoïnat per l'ultimàtum que han rebut aquest matí i assegura que el desallotjament no és la solució. Valoren plantar-se al centre de Barcelona.
Nosotros necesitamos otra solución. Imagina, 300 personas entradas a la ciudad de Barcelona. Aquí en paralel, en la tinta paralel, en la tinta Plaza España, en Plaza Catalunya, o todos en Plaza Catalunya.
Problem, no?
En Mohamed, de 22 anys, també hi és des de fa 6 mesos en aquest assentament. Va arribar quan el van desnonar d'una habitació. Ara treballa fent feines informals de pintor quan en té. Després torna a dormir aquí, a la Zona Franca.
Yo despierto, yo voy a trabajar, a navegar.
dinero, comer, por ropas. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
Segons fonts de l'Ajuntament, els serveis socials els tenen censats, fa temps que hi treballen. Fins ara han estat atesos per l'equipament integral de la zona franca. Allà poden dutxar-se i fer algun àpat.
Passant 4 minuts de 2/4, fem una pausa i de seguida a la cultura.
Catalunya migdia.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi, fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2/4.
Laia Ateca per Cirat.
Ed Claret, Lluís Rivera i Benjamín Ajors per Cirat.
Mauro Herce per Cirat.
Zaira Eva Adén per Cirat.
A l'espera dels Goya i dels Oscars, Cirat, ara ho sentíem, ha triomfat als Premis Gaudí. La pel·lícula d'Oliver Lasche, el gran absent de la gala de la 18a edició dels Premis del Cinema Català, celebra les seves 8 estatuetes. El podi el completen Frontera i Sort de Marc Garriga.
El Gran Teatre del Liceu viu avui la ressaca d'una gala eterna, com sempre, amb un leitmotiv cromàtic que no va entendre gairebé ningú, amb unes polseres que s'il·luminaven per retallar els discursos que no van funcionar i unes presentadores que no van aportar gaire. Afortunadament, el cinema català està per sobre de les gales i va celebrar la seva diversitat i brillantor. Cirat és la guanyadora indiscutible, 8 premis, molts de la part tècnica i millor pel·lícula en llengua no catalana. Frontera, de Judit Colell, 3 premis, inclòs el de millor pel·lícula, a banda del Premi del Públic.
En un moment en què sembla que el món prefereix aixecar murs. Crec que és més necessari que mai defensar la solidaritat, l'acollida i l'empatia.
I Sorda també 3 premis, inclòs el sorprenent de millor direcció per Eva Libertad.
Ojalá que de aquí a unos años haya detrás de este micrófono personas con diversidad funcional, personas discapacitadas, personas sordas, personas ciegas.
Els Gaudí van celebrar el cinema com a refugi i com a vehicle reivindicatiu per lamentar, per exemple, la situació insuportable de la població de Gaza, per defensar la sororitat i la dignitat, per alçar la veu contra els desnonaments i per desitjar que es facin realitat les utopies, com Eduard Sola, millor guió per mi amiga Eva.
Imaginem un món sense genocidi, sense armes, sense putos feixistes de merda governant el món. Imaginem-lo, lluitem-lo, construïm-lo junts.
Es van endur els premis d'interpretació, Mario Casas agraint en català, els germans Ángela i Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Llúcia García, única estatueta per Romeria, la gran derrotada. I Albert Serra va pujar 2 cops a l'escenari, millor documental i muntatge per Tardes de Soledad, però gairebé no va parlar.
I mentrestant, als Estats Units...
La capital del perre, ahora todos quieren ser latino, no, pero le falta sazón, batería...
Bad Bunny ha convertit el descans de la Super Bowl, la final de la Lliga de Futbol Americà, en una oda a l'orgull llatí. Ho ha fet a Califòrnia, mentre les batudes anti-immigració de Donald Trump segueixen acaparant els titulars de la premsa. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
Fins poca estona abans de l'inici de la Super Bowl, als voltants del Levi's Stadium de Santa Clara, Califòrnia, s'hi han repartit cartells amb el missatge Eyes Out. El temor a la presència dels agents d'immigració a l'esdeveniment esportiu més important de l'any als Estats Units s'ha mantingut present. I quan ha arribat l'esperat espectacle de la mitja part amb el porto-riqueny Bad Bunny, la qüestió política no ha desaparegut.
God bless America! Sea Chile! Argentina!
Al contrari, amb molta subtilesa, Bunny ha projectat la idea que l'amor és més poderós que l'odi a la pantalla gegant. La mateixa idea que va compartir durant els Premis Grammy quan va fer referència als Ais i, per si això fos poc, ha recitat els noms de tots els països del continent americà per deixar clar que Amèrica són tots. Un missatge dirigit a Trump sense necessitat ni d'esmentar el seu nom.
Seguim aquí,
Avani, que ha brodat un concert que semblava una pel·lícula rodada en directe, l'han acompanyat Lady Gaga i fins i tot el seu compatriota Ricky Martin durant l'espectacle.
I ara, cuina. Perquè els grans noms de la cuina del país tenen cita des d'avui i durant 3 dies al Fòrum Gastronòmic de Girona, que aquest any té com a fil conductor l'escudella i la carn d'olla. Entre els 200 expositors, força empreses que fan precuinats de qualitat, Fèlix Martín.
El Fòrum de Girona aposta per posar en valor l'excel·lència de la gastronomia del país i l'escudella i la carn d'olla n'és un exemple. Amb totes les varietats i les reinterpretacions que se'n puguin fer, ha destacat el director de continguts del certamen, Salvador García Arbós.
Podràs tastar una terrina d'escudella, podràs tastar una d'escudella, parlarem d'escudelles de caça, d'escudelles d'ànec, parlarem d'escudelles de peix.
I els menjars que ja es venen elaborats als restaurants pràcticament a punt de servir per al client, els de quart o cinquena gamma, són també protagonistes. Hi ha preparats d'escudella també, però, per exemple, arrossos, els quals només cal afegir el brou, explica en Giancarlo, del grup Paella de Terrassa.
Tenim el que és l'arròs, el sofregit i el fumet tot ensemblat, i es regeneren només amb aigua. I traiem la feina al restaurant, pràcticament.
Avui a la tarda, 12 finalistes participaran en el concurs per triar el millor sommelier de Catalunya.
I una cosa més abans dels esports. M'han dit que aquesta nit és la nit. Aquest que sentim, que són Sidoní, però també Love of Lesbian, Mamaduixa, Joan Miquel Oliver o Mazzoni són alguns dels noms que actuaran a la 14a edició del Festival Ítaca, un festival que arrencarà a la platja de Riells de l'Escala per Setmana Santa, però que farà parada per 7 municipis més de l'Empordà i també, després de molts anys, a Girona, amb l'actuació de Morat al Palau de Fires. Com sempre, el nucli central del festival serà la Revetlla de Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit. L'Ítaca aspira a superar les 35.000 entrades venudes que va aconseguir l'any passat.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'inici de la cursa electoral per ser president del Barça.
El primer pas era la dimissió de Joan Laporta i això és el que ha passat aquest migdia. El 15 de març seran les eleccions a la presidència del Barça i avui s'hi ha donat el tret de sortida oficial. El primer pas és publicar la convocatòria i que el president dimiteixi. I això exactament és el que ha passat fa poca estona. Ramon Salmurri, Joan Laporta ja no és el president del Barça.
Exactament, Laia, ja és oficial. Joan Laporta ha deixat de ser el president del Futbol Club Barcelona després de la reunió de la Junta Directiva que s'ha celebrat aquest matí a les oficines del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. A més, el club ha engegat avui mateix oficialment el procés electoral amb la convocatòria de les eleccions. Juntament amb Laporta pleguen 9 directius més i es queden 7 membres de la junta que hi havia fins ara regint el club i que seguiran els encarregats de governar el club d'ara en endavant. Rafael Liuste com a president, Josep Cubells, Alfons Castro, Àngel Riudalbàs, Josep Ignasi Macià, Joan Soler i Cisco Pujol són els directius que a dia d'avui governaran el club fins al 15 de març. Ara és el moment del cens electoral i la mesa, però en qualsevol cas, avui és el dia en què Joan Laporta ha tancat el seu segon mandat com a president del Barça.
Pensem doncs, que el club en tots els àmbits està molt millor que fa 5 anys. L'hem salvat, l'hem recuperat econòmicament, esportivament doncs, també doncs, és un moment dolç i del que estem molt orgullosos, la junta directiva i jo mateix, és del fet de que hem retornat l'alegria al barcelonisme.
I a partir d'ara, fins al 15 de març, quines són les dates més importants que hem de tenir en compte?
Algunes que hem de tenir presents. D'entrada, que a partir del 23 de febrer començarà la presentació de candidatures i la recollida de signatures. Una recollida de signatures que anirà fins al dia 2 de març, que serà el moment en el que els precandidats sabran si passen a ser o no candidats. El dia 15 de març, aquestes eleccions, en les que ara mateix hi ha 4 aspirants. Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vila, Joana i Marc Síria, tot i que no es descarta que pugui sortir algun precandidat més.
Doncs a tota la cursa electoral, parlem ara anem d'aquí, al futbol, perquè després dels partits del cap de setmana el Barça es manté líder amb un punt més que el Madrid, que va guanyar ahir el València per 0-2, i avui l'Espanyol tanca la jornada al camp del Villarreal, un enfrontament amb algunes absències blanquiblaves i que, malgrat això, ha de servir l'equip per recuperar la victòria després de 3 derrotes consecutives. Sergi Andreu.
Sí, l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 15 i avui viatja a la Ceràmica amb la voluntat o amb la intenció d'aconseguir la victòria per retrobar el camí dels bons resultats i ho haurà de fer amb dues absències destacades, sobretot una, que és la de Carlos Romero, juntament amb Ramon Terrats, tots dos jugadors del Villarreal que tenen clàusula de la por i no podran jugar avui. Salinas serà el lateral esquerre titular, així ho va dir Manolo, i també és probable que veiem, potser no d'inici, però tindrà minuts segur el nou fitxatge Engonge, l'únic reforç d'aquest mercat d'hivern. No sé si és un bon lloc per retrobar-se amb les victòries, l'estadi de la Ceràmica, el camp del Villarreal, on aquesta temporada només hi han guanyat el Barça i el Madrid, i on l'Espanyol en tot el segle XXI només hi ha aconseguit 3 victòries. Manolo González, el tècnic, però està tranquil, cal, diu, mantenir la calma, gestionar bé els nervis durant el partit i fer això que sentirem ara.
Crec que no hem defensat tan malament. L'altre dia potser és el dia que pitjor vam defensar, el dia de l'Alavés, però sí tornar a deixar la porteria a zero i que els petits detalls que en molts partits a la primera volta han caigut a favor, ara han caigut en contra i que no passi demà. A partir d'aquí crec que són capaços de guanyar qualsevol camp, ho hem demostrat, i a qualsevol rival.
El Villarreal, que tindrà algunes baixes importants, Alfonso Pedraza està sancionat, estan lesionats Logan Costa, Cambualá, Foix, Pau Cabanes i també un dels fitxatges que ha arribat en aquest mercat d'hivern al Club de la Plana, Alfonso González, Alfon, que no es podrà incorporar al grup fins a mitjans de març. El partit és a les 9, a 9:15 començarem la transmissió del Tot Gira.
I a Girona, encara amb la ressaca de l'empat aconseguit contra el Sevilla, un empat agredolç amb el penal fallat en l'últim instant de partit, que deixa l'equip gironí en la 12a posició, amb 26 punts, 4 per sobre del descens, Eduard Solà.
Sí, el Girona va acabar empatant un partit que tenia guanyat des de gairebé el primer minut i que després del gol de Sevilla, en temps afegit, el de l'empat, hagués pogut fer, com deies, l'1-2 si Estuani no hagués fallat un penal al minut 96. Estuani estava escalfant a la banda, amb prou feines tenia temps per sortir. Al Girona li quedava un canvi, el Sevilla acabava d'empatar i l'àrbitre va xiular penal per una caiguda d'Ivan Martín dins l'àrea. Mitchell va fer entrar el davanter uruguai expressament per llançar el penal, però el va fallar.
No he decidido que salga Estuani a tirar el penalti porque no tenía confianza en otro, sino porque el jugador al que tengo más confianza para chutar un penalti es a él, pero hay otros también. Si Vanat está en el campo, Víctor, y lo quieren tirar, perfecto, pero yo en ese momento he pensado, digo, es Estuani porque ya lo hemos hecho otra vez, lo hicimos otra vez el año pasado, y lo marcó y le tengo mucha confianza.
El Girona va acabar empatant un partit que hagués pogut sentenciar la primera meitat quan va ser molt superior al Sevilla i va tenir ocasions per fer el segon i fins i tot el tercer. L'equip té ara 26 punts, a falta del partit pendent del Rayo. En el pitjor dels casos, acabaria la jornada amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Ara, com deies, és a 4. Haurà d'estar pendent de l'evolució de Manat i Fran Beltran, que no van acabar el partit d'ahir per molèsties. El pròxim partit, d'avui en 8 a Montilivi contra el Barça.
I del futbol al bàsquet, el doble duel català en aquesta última jornada de l'ACB, Ernest Macià, que ha sortit cara al Barça en forma de lesió.
Doncs sí, perquè el Barça ja sap que Kevin Panthers a la baixa de 2 a 4 setmanes i això, Laia, amb els números a la mà, el fa ser baixa per la Copa, perquè queda realment una setmana i mitja perquè jugui aquesta Copa. I, per tant, ni amb ell i amb el dubte de Satoranski, que fa 3 partits que no està bé de l'esquena i ahir no va jugar, el Barça no té la intenció de fitxar. I això és el que ens expliquen, per exemple, Darío Brizuela, encabat el partit d'ahir, com ho viuen els jugadors aquesta mancança d'efectius.
Bueno, hay que aceptar que estas cosas pueden pasar y bueno, nos ha pasado el mismo día y dos jugadores muy importantes para nosotros, pero bueno, hoy hemos sabido compensar un poquito el roster y sacar un partido muy complicado.
El Barça juga partit d'Eurolliga aquest dijous davant de París. Aquesta setmana estarem pendents també de la Penya i del Manresa. La Penya es pot classificar per quarts de la Champions, però deixa'm afegir-te, Laia, que aquest migdia s'ha produït un moviment al Girona. Sander Olanders, un escorta holandès de Països Baixos que va arribar amb un contracte temporal, se li ha acabat el contracte temporal. El Girona ja té el jugador titular, que és Maxi Feleirup, recuperat de la lesió, i Olanders acaba de fitxar per un equip de l'antiga Leport, la primera FEP, que és l'Alacant.
Passant 3 minuts a 3 quarts de 3. Ara farem una pausa i després... Parlarem de la Super Bowl, no tant de Bad Bunny, que ja n'hem parlat a l'informatiu, sinó del nou campió.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud.
D'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat,
Oest.
Mora la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El foraster arriba al poble dels Bacanars.
Els del Palafrugell de voltant deien els Bacanars de Begur.
Moguem dia...
Curt d'enteniment.
Me vaig acompanyar amb altres sirenes. Vols conèixer més sirenes?
12 grau!
12!
Faig el pipí!
Ara aquí n'hi ha una que fa pipí.
La gent que ve aquí s'ha de batejar els degutis.
Bona nit,
El Foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs més enllà de totes les reivindicacions de Bad Bunny, de les actuacions musicals i l'espectacle en si, que n'hem parlat fa una estona aquí a l'informatiu, la Super Bowl també deixa un nou títol per als Seahawks de Seattle en un partit poc disputat. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
Des del punt de vista estrictament esportiu, aquesta Super Bowl no passarà a la història per haver estat especialment emocionant. El marcador s'ha decantat ben aviat de la banda dels Seahawks de Seattle, que han acabat imposant-se amb un 29-13 als New England Patriots de Boston. La clau del partit ha estat la defensa infal·lible de l'equip de la Costa Oest. El factor defensiu val a dir que no és cap sorpresa perquè els de Seattle han demostrat durant tota la temporada que tenen el millor 11 defensiu de tota la NFL. Això és el que els ha permès encadenar els touchdown que han fet impossible la remuntada dels Patriots. D'aquesta manera, els Seahawks aconsegueixen la segona Super Bowl de la seva història. Tot plegat sense desmereixer ni el quarterback de l'equip de l'estat de Washington, Sam Darnold, i encara menys el running back Kenneth Walker III, un dels herois de la 60a Super Bowl de la història, convertit en el primer corredor MVP dels últims 28 anys.
I ara parlem de motor. El trial indoor disputat ahir al Palau Sant Jordi ens deixa dos guanyadors catalans. A la competició femenina, Marta García, ja tenim també campiona del món.
L'egarenca Berta Avellán, que es va imposar ahir en el trial indoor de Barcelona, en la que és també l'única prova del campionat del món. És el segon títol consecutiu per a la pilot de Terrassa i el tercer del seu compte particular.
Sí, al final nosaltres no estem acostumades a fer indoors, de fet només fem Barcelona, llavors ens ho juguem tot aquí, hi ha el triple de pressió, a part jugo a casa, que és veritat que a vegades és un avantatge, però també tinc un pèl més de pressió i molt contenta de que per fi aquests nervis els pugui controlar i tant de bo l'any que ve pugin una mica al nivell i hi hagi més proves.
En la competició masculina, el guanyador en el trial de casa ha sigut el de sempre, Toni Bou. El pilot de Piera, que arribava a la cita barcelonina arrossegant molèsties per una lesió, s'ha imposat en este trial de Barcelona per 19a vegada. A més, està a les portes de sumar un nou títol mundial, que seria ja el 39è de la seva carrera. Bou serà campió del món en la pròxima prova, que serà la que se disputa el 6 de març en França, si guanya, i el seu company d'equip, l'italià Gabriel Marcelli, no queda segon.
Als Jocs Olímpics d'hivern, la primera catalana debutasta a la Rider gironina, Nora Cornell, que no ha pogut classificar-se per a la final de la primera prova que ha disputat Biel Cadilla.
Sí, perquè va acabar 26ena ahir a la prova de classificació del Big Air de Snowboard. La surfista gironina de 20 anys necessitava acabar entre les 12 primeres per accedir a la final. Ara ja té el focus posat en la classificació de l'Slopestyle de dilluns que ve, on tornarà a competir. El més destacat de la jornada d'ahir, però, va ser la caiguda de Lindsay Bond, que competia a la prova de descens amb els lligaments encreuats trencats. L'esquiadora nord-americana de 41 anys va ser operada ahir mateix en un hospital de Treviso.
I de la jornada d'avui, què destaquem?
Doncs que a aquesta hora s'està disputant la final de la combinada masculina d'esquí alpí per equips. La suïssa Mathilde Grémaud ha guanyat el seu segon or consecutiu en esquí acrobàtic. S'ha imposat a la xinesa Eileen Gu, a la qual ha privat de convertir-se en la primera esquiadora acrobàtica a endur-se 3 medalles d'or en una mateixa edició dels Jocs. I avui també repartiran medalles en els 1.000 metres de patinatge de velocitat femení i la ronda final masculina de salts d'esquí, entre d'altres.
I quan competeixen els pròxims representants catalans?
Demà mateix i per partida triple. Marc Colell i Jaume Puello, tots dos de la Seu d'Urgell, i Bernat Sallés, de Lles de Cerdanya, competiran a l'esprint d'esquí de fons. 5 minuts abans de les 10 del matí la qualificació i a partir del migdia els quarts de final. Fa només uns dies, dijous, Sallés deia al TNA Comarques de TV3 que és un somni fet realitat.
Al final és complir el somni d'un nen petit que el seu pati de casa ha sigut les muntanyes i la neu i que ara pot estar competint a alt nivell amb la gent i amb els seus, al final.
També demà, però a la tarda, serà el torn de Tomàs Guarino en patinatge artístic, una vegada resolt el problema amb els drets de la música que acompanya el seu programa.
I el personatge d'aquest cap de setmana també ens porta fins a Milà Cortina d'Ampezzo. Perquè parlem, Marta, d'un esquiador de fons que arriba als Jocs amb l'objectiu de fer història.
Johannes Husflud Klebu ha guanyat l'or en la prova d'esquiatló masculí de 10 més 10 quilòmetres i apunta a firmar uns Jocs històrics. I per què? Doncs perquè si el noruec suma 4 medalles d'or més olímpiques, se convertirà en l'esquiador de fons masculí més condecorat a nivell olímpic de tots els temps. I tenint en compte que ve de guanyar l'or en les 6 proves de l'últim mundial, una gesta sense precedents, esta fita que se li presenta en els Jocs és totalment factible per a ell. D'entrada, ja té el primer or i en Milà Cortina d'Ampezzo ha de disputar 5 proves més, on també és el gran favorit. Ara mateix, Johannes Husflud Klebu és l'esquiador de fons amb més victòries en la Copa del Món i en el seu currículum, de moment, ja té 6 medalles d'or olímpiques, més una plata i un bronze, tot això en 3 participacions. I entre Seia i Seia té també una gran fita, superar un altre dels il·lustres, el llegendari Ole Einar Bjørndalen, que té en total 8 medalles d'or i 4 de plata en 2 Jocs Olímpics. Klebu, de 29 anys, du el seu esport en la sang des de naixement, amb 2 anyets. El seu avi, l'entrenador de 82 anys, Cora Hosflot, ja li va regalar al seu net el primer parell d'esquís, aixina que el seu destí estava escrit i era només qüestió de temps.
I aquest cap de setmana, 2 equips catalans s'han classificat per a la final, la 4 de l'Eurocup d'hoquei patins, l'antiga Cers, i ara tant el Pons Lleida com el Calafell volen organitzar-la, Carles Vila.
El Lleida va ser el primer en demanar-ho per celebrar el seu 75è aniversari, seria la tercera vegada que acullen aquesta final. Avui també ho ha demanat el Calafell, que també té experiència organitzant esdeveniments de nivell, com per exemple les 3 últimes fases finals de la Copa. Javier Luna és el president del Calafell.
Des del Club Patí Calafell estem interessats en poder organitzar aquesta Final Four. Per nosaltres seria una gran il·lusió poder disputar aquesta competició davant de la nostra afició. Ja tenim experiència en organitzar events d'aquest tipus, o diria que de més dificultat, com poden ser les 3 Copes del Rei darreres que s'han disputat a Calafell, i esperem, doncs, tindre sort i que l'organització tingui aquest fet en compte.
Recordem que el Calafell va eliminar en quarts de final el Braga portuguès, mentre que el Pons Lleida va superar el Sant Joanense. Va quedar fora de la Final Four, Alcaldes.
acabar, us parlem d'un estudi sobre les commocions cerebrals que es donen al futbol. Tracta des de l'elevada incidència que té aquesta lesió fins a la manera d'afrontar la recuperació. Mariona Serra.
Doncs, Laia, parlem de dades alarmants que mostren que entre la temporada 16 i 17 i la 23 i la 24 s'han registrat 1.773 casos de futbolistes amb commocions cerebrals. Això és una mitjana de gairebé 222 per temporada. L'estudi mostra una gran diferència entre gèneres. El 90,7% dels casos són homes i només el 9,3% són dones. Pel que fa a l'edat, no hi ha diferències significatives, amb una mitjana d'uns 22 anys tant en homes com en dones. L'Institut Cugat, que ha elaborat aquest informe provisional, alerta que molts clubs i futbolistes no segueixen les recomanacions de la recuperació. Encara que els futbolistes tornen a jugar passats 20 i 39 dies, de mitjana, més de la meitat dels jugadors reprenen l'activitat física abans del temps recomanat i així s'exposen a un risc més alt de noves lesions i complicacions. Parlem amb David Berastegui per saber com podem millorar el compliment dels protocols.
És intentar fer palès als clubs, als entrenadors, als jugadors, aquest aprenentatge, o sigui, aquesta docència de conèixer aquest tipus de lesions, quines són les lesions més freqüents al futbol, quines poden marcar-te un problema greu, com pot ser les commocions cerebrals, hem de tenir la suficientment importància. Llavors, un traumatisme, un cop al cap, hem de tenir-ho en compte i hem de fer servir els protocols.
Tota la informació continguda en aquest informe es fonamenta en les dades proporcionades per la Mutualitat de Futbolistes Espanyols de la Delegació Catalana.
I un apunt de l'aquesta pròxima matinada, Marta?
Doncs mira, sí, perquè en l'agenda esportiva encara hi ha també previsions de l'NBA a partir de 2:15 de la matinada. Hora d'ací, els Brooklyn Nets jugaran en casa contra els Chicago Bulls. L'equip que entrena el català Jordi Fernández segueix en la zona baixa de la classificació de la Conferència Oest, on és antepenúltim amb 14 victòries i 37 derrotes. Els líders de la Conferència Est són els Pistons de Detroit, amb 38 victòries pels 40 dels Oklahoma City Thunder, líders de la Conferència Oest.
Doncs des d'aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa i a 3:15 el Tot Gira de l'Espanyol Villarreal. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.